que passa és que la fotografia li està passant més o menys com a l'àudio analògic, que resisteix a marxar. Aquells que encara compren discos i encara compren LPs i encara poden comprar plats i tocadiscos, doncs encara, doncs en la fotografia està passant això. Està passant això, que val un, vaja, val un ronyó encara, fer fotografia analògica, però encara n'hi ha, aquells que en volen encara n'hi ha. Joan, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
En Joan Oliver, que és de l'època de la fotografia analògica.
Exacte.
I estem parlant, Joan, de fa 10, 20, 30, 40...
Bueno, jo pràcticament fa almenys que estic amb la fetge, sí, dies en principi, de l'analògica amb l'ara actual, diguéssim, estic fa 45 anys. I jo sempre he explicat diversos cops, jo em van animar per mediació del Jornet, el de la botiga,
sí,
el Roman, el seu fill, ja ho he explicat diversos cops i ho explico també amb el d'allò, amb el com se'n diu, amb el diu ara la d'allòs a la TV.
Ah, d'acord, la televisió, també
televisió,
en el vídeo, d'acord.
Bueno, ho explico i llavors pues, va ser ells que em van veure que portava una càmera i llavors diu, mira, jo sempre ho dic, ho he explicat, diu, has vist amb una càmera que per fotos, vols prendre a fer fotos i tot això, i dic, bueno, valen. Diu, quan estem les nenes petites, diu, mira, allà al patronat, del carrer Parellades, diu, allà ensenyem a revelar. I jo dic, bueno, provarem. I em va agradar i vaig començar a revelar allà.
Mm-hmm. Que... Recordes aquella càmera, Joan?
Sí, era una d'allòs, una Agfa, d'aquestes de paquet, bueno, el que les càmeres que havien anat, que sembla que era 4.5 per 4.5.
D'acord, és a dir, de negatius,
sí,
de 4.5 per 4.5.
4.5, I em vaig començar a animar, i allà van els amics, principalment el pobre Andreu Sansano, que va morir, en Densi, llavors també aquí hi havia més en Magí Mirabent, mm-hmm, tota aquesta pandilla Serrado, tot això, hi havien fet algunes excursions per ahí, i jo el gossanillo aquest sempre el tenia a sobre, sempre d'allò.
Aquella càmera la vas comprar tu, te la van regalar a casa?
No, ja ho he explicat, va ser que meu pare se la va trobar, que estava de vigilant allà les com se'n diu, de la piscina,
les instal·lacions de la piscina, allà baix a la...
Sí, i llavors la va trobar allà, els vestuaris, va donar veus amb la gent, mm-hmm, d'allà, de la informació,
i no va haver manera...
ningú no va dir res, i pues, diu, quédasela.
Mm-hmm.
Llavors va ser quan dic que em van Jornet i tot això.
Perquè fins aleshores no havies tocat mai una càmera fotogràfica?
No, que ja ho saps tu, abans venia a fer fotos els crios amb tutusaus,
sí.
Feia moltes fotos, les minyones, el dia de la Palma, el dia de les comunions, el dia dels compleans de la gent i tot això. I jo dic, vale... I llavors ja va ser com vaig començar d'allò. I me'n recordo jo que, és clar, una càmera tan senzilla que jo dic, hosti, n'hi ha de més bones de càmeres, que jo veia aquella cosa. Mm-hmm. I me'n recordo jo que aquí Sitges, el grup de... Ai, el d'allò, Sitges Fotofilm,
sí,
havia fet exposicions molt xules, Havia fet exposicions nacionals, i tot això. I llavors
hi havia aquí un col·lectiu molt apreciat tot arreu, sí que és cert, que participava a concursos nacionals,
exacte,
i hi havia premis.
En Jornet era l'atxa, en Jornet ha guanyat uns premis fabulosos, I jo, esclar, anava a veure les exposicions i quan es veia aquella càmera tan xules que portaven alguns, i un dels fotògrafos, no sé d'on era, diu... parlant, diu, no, diu, les càmeres aquestes, diu, sí, ajuden a fer la foto, però el principal és tindre un bon ull, un bon enquadre i tot. Bueno, jo vaig pensar, bueno, potser sí. I allà al taller que treballava jo, que soc fustabanista, venia en Jofre, que venia a portar unes feines per Barcelona, i portava una càmera que era una Kodak retina, de pas universal, I jo li deia, Jofre, aquesta càmera que no la fas servir? No, dic, no, me l'has de vendre, me l'has de vendre. I digui, bueno, si l'última hora me la va vendre.
D'acord.
No em recordo el que era el que li vaig pagar per aquella càmera.
Però aquesta era la teva segona càmera. La
segona càmera, que aquesta ja, l'altra era, de, ja dic, de pas de 4 i mig,
mig per 4 i mig.
I aquesta era ja de
pas de negatiu de pas universal.
Que és una càmera, una retina, d'aquesta de fulla que obres i ja és d'allò. I bueno, jo ja me vaig engrescar quan ja estava patronat fent fotos, i me'n recordo que jo, el premi que vaig guanyar va ser quan l'avinguda del Vinyet van posar uns farols que estaven torçats així, que feien com una S així, i els vaig veure allà en terra i em van fer gràcia, i jo els vaig fotografiar.
És a dir, va fer gràcia la composició que feien els fanals a terra.
I bueno, llavors ja començava a revelar i tot això, ho vaig presentar allà al patronat, tota la pandilla que eren del patronat, Jordi Sorià, que era el principal, però tots vam fer un petit d'allò, exposició,
sí.
I a veure que allò es diu, mira, el Joan, que fa gràcia, i em van donar un diploma, i llavors encara un diploma, que llavors encara em vaig engrescar més a fer fotos, diguéssim, i tirar endavant el que és la fotografia, diguéssim, que ja dic, el gossanillo que tinc jo. Llavors ja van vindre temps més cap aquí, anava fent, i llavors
perquè
ja,
aquesta càmera retina, de quan estem parlant? Dels anys de finals dels 50, principis dels 60, Joan?
Sí, bueno, aquesta retina diguéssim era dels anys, sí, 60
o més o menys, sí. Coincidint, sí, amb l'inici dels Sitges Fotofilm, sí, més o menys?
No,
o més, ja, més, ja, més, i més avançat, ja, mitjans dels 60,
sí, més avançat. Bueno, i ara actualment, diguéssim, jo com de premis de fotografia no...
Perquè abans de seguir, després d'aquesta retina que vas tenir, perquè esclar, estem parlant de càmeres que, sí, en el fons, sí, eren d'òptica fixa, sí, i jo suposo que un fotògraf hauria de pensar, home, veig ara gent que va amb òptiques i amb objectius canviables,
sí,
i tinc ganes de progressar una mica.
Jo no he tingut vàries de càmeres.
És a dir, després d'aquesta retina que va venir, Joan?
Llavors vaig tindre una Pentax, a Sight Pentax. També hi ha...
De que això ja era...
Sí, que era d'objectius intercanviables.
Viables.
I després de la Pentax ha tingut una Nikon. La Nikon, fabulosa Nikon. I mira, t'explico una cosa. I ara, actualment, estic en Canon. Mira, t'explico una cosa. Me'n recordo que compraven revistes, això, no sé si era del Cort, una Ola, sí, i tot això, que era l'Ola. I la portada de l'Ola, hi havia una foto del Carles Monrey,
sí,
el Felip,
sí, llavors, que és el, és a dir, del príncep Felip de nen,
sí, sí,
suposo.
De nen, sí, bueno, ja no estava casat. Bueno,
d'acord.
No. Diguéssim, i coi, veig aquella, home, sí, que portava penjada una Canon, i li dic, hosti, dic, mira... No. Dic, mira, amb ella, la cara és la meva senyora, dic, mira quina càmera més xula que porta el rei. I llavors diu, per què no te'n compres una? I mira, em va agafar la mania, i llavors em vaig passar de Nikon, em vaig passar a Canon. I ara actualment treballo en Canon. La Nikon la tinc, perquè és una Nikon molt bona, també, aquesta ja és digital, la Canon és digital.
La Nikon encara és de pas universal, analògica.
Analògica. I així estem.
Ara ens has posat una anècdota. Vaja, ens sembla que totes aquelles persones que tenen una passió, sigui la fotografia o la que sigui, moltes vegades elles diuen, és que amb la dona he tingut moltes lluites, per allò de dir, per què tu compres això, per què tu canvies? Però en canvi, en el cas d'en Joan, precisament va ser la senyora qui li va dir, compra-te-la.
Exacte, dic, per què no te la compres? I jo, pues mira, i mira, em vaig continuant. Així,
I aquesta és la Canon que tens ara, l'actual.
Sí, llavors tinc també una petita, una compacta, també Canon, perquè aquesta és per fer fotografies més estàtiques, tot això. Ara, si has de fer fotos de reportatge i tot això, és la Canon, que és més ràpida, és professional amb òptiques, tinc òptiques bones, i això perquè, esclar, ja dic, el meu hobby és la fotografia. I esclar, t'has de posar al dia. Llavors ja ve les coses aquestes dels revelats i tot això ja canvia
tant. Perquè, esclar, on ha quedat el revelat ja, Joan?
Ui, mare meva.
Deu fer, jo... deu fer molts anys que ja no revela res,
sí,
no?
Escolta, jo podria dir moltes coses perquè me'n recordo que quan estava allà al patronat havia perdut d'hores, a vegades estava a revelar allà el que tenien a dalt, al patronat del carrer, parellades, a dalt, allà tenien un laboratori dels aficionats. I havia anat a dormir molt tard, mare meva, i sempre em renyaven, ja està bé, i tot
a quina hora, a quines hores arribes, etcètera, etcètera.
Exacte, perquè actualment jo en aquests moments soc viudo, i la primera senyora, que tinc dues filles de la primera senyora, i és clar, que era al principi que jo tenia el gossanillo, i mira, no se'm treia del cap tota l'afició aquesta que he tingut i tot això, i així estem. I ara actualment és l'anècdota aquesta que t'explico jo, és la que és la meva actualment, la meva senyora.
Mai has perdut la vocació per la foto?
No,
ni ha hagut perquè... allò moments que diguis, mira, va, prou. No.
I tinc comprat moltes revistes. Ara, jo com a prèmits no he guanyat gaires, com ara el Noguero, que s'han emportat, i ara també la seva dona, la Vicky Planes, pues aquests han guanyat molts prèmits, tenen moltes amistats, estan por ahí, tot això. I jo dic, si no... jo, ara, actualment, aquí al GES, fem cada mes... fent una d'allò, unes exposicions de fotografia de crítica. I jo no presento, i sempre em diuen, mira, per què no presentes? Dic, home, a mi em tenen massa vist, que presenteu vosaltres, que sou més allò, esteu en el món actual, que jo també ho estic, del digital, i allà sempre fent la crítica, que si això, que si que t'enfoca, que si aquesta d'allò s'està tallat una miqueta, que si el color, tot allò... I jo dic, què dius? I em pregunto, i tu què dius, Joan? Dic, vosaltres mateixos, sí, perquè jo no estic amb la foto de la crítica.
T'ha preocupat molt, però, les coses tècniques de la fotografia, o t'ha interessat més fer fotos?
Sí i no, perquè actualment, pues, esclar, és que és tan d'allò, tan recreatiu i tan fàcil de fer fotos a mi dia, que jo penso, hòstia, no, i el que havia patit, el que havia perdut...
Vols dir que ara és fàcil, que les fotos gairebé, no direm que surtin bé sempre,
no,
però perquè... era bastant més difícil aconseguir-les fa anys.
Jo si ho explico, la gent que no han passat per aquest trans, que segurament tu sé que ho has passat...
Tot el que era el valor de fer una foto,
en
tots els sentits, des del preu que valia,
sí,
fins a que allò que feies no ho podies mai veure fins que no estava revelat.
Exacte, perquè anaves, revelaves el negatiu, els líquids, temperatura, allò, el mil·límetre... quan ho veies l'endemà, diguéssim, esperaves que saqués el negatiu, tu miraves, ara ho passaré per l'ampliadora, i hòstia, ara aquesta, mare meva, aquesta, és que no ho podies dominar, no? Ara sí que ho pots dominar, pràcticament ara sí que ho pots dominar, però abans...
Però vols dir en aquell moment en què un, si no vigilava, es podia carregar tot un negatiu per haver posat un excés de revelador, per exemple?
T'explicaré un altre...
Sí, home, i tant.
Mira, la meva senyora, la primera senyora, era de la província d'Alicant, d'Elda, allà de fent tantes sabates.
Sí,
I la meva cunyada, que és modista, pues, diu, mira, diu, estic fent uns vestits per festes, no sé si era per Nadal o per Reis, bueno, les festes aquestes ja aquestes de Nadal, per una noieta, i diu, li he fet una sèrie de vestits i tot això. Diu, no porto la càmera? Diu, no. Diu, mira, aquí meu fill m'ha deixat la càmera aquesta, diu, fes-li tu les fotos.
Fotos?
Bueno, jo vaig començar fotos amb aquella nena, que estaven vestides així, d'aquesta manera, posa't així, i allò, començava jo a vestir. I, bueno, jo dic, vinga a tirar fotos, hòstia, què passa aquí? Aquí no s'acaba mai. Rebobino, però si no hi ha res a dins, si no hi ha carret, Mare meva, quin disgust va agafar la meva cunyada, i jo, aquella noia, va marxar escapada, tu, perquè al veure que li havia tirat tantes fotos i no va poder treure profit.
Déu-n'hi-do.
Això són anècdotes, el que passa, mira. I una altra anècdota també, jo tinc el pis allà al carrer Sant Crispín, i quan les meves nenes, filles, diguéssim petitones, allà celebraven el compliants, els veïns i tot això, i una senyora de que també tenia una càmera fotogràfica, va tirar unes quantes fotos, diu, ja que comences a revelar i tot això, diu, per què no em reveles aquest carret? Bueno, què va passar?
Ja hi som.
Ja hi som. Trec el carret. Coi. Coi, sí, aquí no, d'allò. És clar, què va passar? Que el va carregar a la càmera i es va desenganxar de les dentetes.
Sí.
Aquella. Revelo, hòstia, va sortir res. I llavors hi havia en Guinart, al carrer Major.
Sí.
I llavors jo tenia molta amistat, que ara parlar la seva filla.
Exacte, un altre dels clàssics de Sitges, sí, a Can exacte. Guinart, al carrer Major.
Ja dic, aquestes anècdotes, mira el que m'ha passat. Jo anava allà a comprar... Diu, hòstia, diu, això és que no se li ha enganxat el carret. Uh-huh. És clar, amb aquella bona senyora jo li vaig explicar el que va passar, és clar, va quedar així.
D'acord, és a dir, aquella senyora, el que li va passar amb aquell carret és que al no avançar, totes les fotografies van anar sobreposant-se fins a que no es veia res, literalment.
No es veia res, i llavors, clar, s'ho va prenent així d'aquella manera, dic, mai més m'enredo
a fer favors amb...
A fer favors a ningú. Si jo la cago per mi, no pels altres.
T'ha passat amb fotografies teves que diguessis, em sembla que he fet una gran foto i que per alguna circumstància diguis, mira, l'he perduda.
Sí, també.
També.
Sí. I a vegades, quan fas una foto, ara no, perquè em pots tirar a 100.
Aquí està. Aquí està. I si no t'agrada, la següent.
Però jo a vegades, algunes fotos que he tirat, analògic, en blanc i negre, perquè llavors tirava en blanc i negre la famosa pel·lícula Tri-X de Kodak, que allò era una pel·lícula que tots els fotògrafos...
Que donava aquella textura i aquell gra tan singular, sí. Tan clàssic.
I ja dic, i me'n recordo que jo a Vilanova, no sé què vaig anar, a veure, sembla que era la festa dels Tres Tombs o alguna cosa, i vaig veure una fotografia amb unes dones, amb unes expressions, i jo dic, aquesta fotografia és bona, i aquesta fotografia, jo de premis no n'he guanyat gaires, les coses com siguin, i la vaig presentar allà al poble directe de la meva senyora, i allà em van donar un segon premi, i va parlar, perquè es veien aquelles dones amb unes expressions en blanc i negre,
sí.
En blanc i negre, el blanc i negre és molt bonic també, és molt bonic, i inclús van parlar aquí a un fotògraf català, ha venido aquí a presentar esta foto, le da una expressió, unes coses de senyores d'edat, i van sortir amb el diari local d'allà.
D'Elda.
D'Elda, sí. I en fi,
Conserves negatius, conserves, conserves tot, Joan?
Sí, n'ha trencat molts també.
N'has trencat molts també.
Mira, una altra cosa.
Vinga, sí, home.
Pues, me'n recordo al principi que començava a fer fotos, anava amb la Kodak aquesta,
amb la Kodak Retina,
van anar a fer rovellons perquè dalt, que era un temps que es veien fer molts rovellons, i van anar a parar a Jafre, que Jafre, encara quan jo vaig a la baronia de Jafre,
sí.
Hi havia, encara vaig poder veure, portava la càmera, allò que bé, agafo la càmera, i a la baronia de Jafre encara vaig veure el cementiri que
sí,
hi havia els nínxols, tot això encara vaig poder veure els morts, bueno, tot el que
diguéssim
de composició,
és a dir, abans no quedés amb aquesta ruïna absoluta,
i ho vaig revelar i tot això, però no puc trobar, perquè ara tindríeu un valor
enorme,
i no trobo res, perquè em fa l'efecte, perquè llavors quan hi havia la Guàrdia Civil deien que si la gent iba per allà, que no sé què, que se los multaven o los encerraven perquè iban robando totes les coses i profanien los cadàveres i tot això. Bueno, això ho vaig llegir, ho vaig sentir, i es veu que per la por ho vaig esborrar. Ho vaig trencar
pel que sigui.
Però
ara aquestes serien algunes de les fotos que t'agradaria tenir.
Ai, i potser alguna altra més.
Però sí, en general ho conserves tot, Joan?
Aquesta no,
però vull dir, en general has conservat...
En tinc moltes, no sé com dir-t'ho, però aquestes són les més...
Les que t'agradaria poder tenir. Has estat home més de paisatge o de retrat?
M'agrada... de reportatge, diguéssim. De retrat, quan el Tony Killer, sí, el fotògraf... Llavors es feia aquelles fotos i jo llavors començava també i veia aquelles fotos tan a prop, aquells...
Estem parlant ja dels 70, d'aquestes fotos tan pròpies de l'època.
Tan pròpies de definició i tot això, i pensava, esclar, té una càmera bona, i jo dic, ja aviam si amb el temps el tindré i poder fer el mateix que ho feia ell, i pràcticament ara ja ho faig, i en fi... tot això és el que hi ha avui dia.
Dins de tot el que ha estat el teu vincle amb la foto, segurament molts sitgetans coneixen en Joan Oliver per una exposició i un llibre.
Exacte.
Que ha estat aquest llibre i aquesta exposició que es va fer al grup d'estudis, en què es veien una mateixa imatge els Sitges del passat i els Sitges del present, un present de fa 10 anys, però vaja, sí, allò ja va cridar molt l'atenció en el seu moment, aquesta idea, Joan?
Després n'he fet altres exposicions allà.
Però segurament aquesta és la que...
Sí, aquesta és la que va donar...
Aquesta és la campanada, és aquesta.
La meva, va donar moltes alegries a la gent gran que veien... que jo havia vist gent allà a l'exposició, allà al local, que dic, aquesta senyora o etcètera, coi, com... A veure, jo...
És a dir, et vas proposar fer com una mena d'inventari de llocs de Sitges d'abans i d'ara, fotografiats, fa molts anys enrere, i la fotografia actual també feta des del mateix punt de vista.
Sí, sí, aquesta pues, va donar èxit, el llibre es va presentar l'any 2002, el dia de Sant Jordi, al Cap de la Vila. Que llavors encara
en aquell
havia...
Sant Jordi que es feia al Cap de la Vila.
Que encara hi havia recentment, encara hi havia el jornet.
I el llibre es va vendre com a...
S'ha fet segones edicions, i el llibre també ha anat a parar fora d'aquí a Espanya, perquè jo sé que els ha signat en gent d'Anglaterra, argentins i alguns, en fi, fora d'aquí a Espanya, ha anat a parar aquest llibre. És que Sitges tira molt.
És el que anava a dir, Sitges tira molt, no?
Sí, tira molt
i des de tots els punts de vista, suposo. Sí. Algun racó de Sitges que t'agradi especialment, Joan?
Un racó de Sitges? No sé, potser que diré jo, esclar, el famós, l'església, no sé, n'hi ha tants de racons de Sitges que, en fi, potser la banda aquesta de la...
Del casc antic, tota aquesta part, així?
Sí, del casc antic, exacte.
Surts habitualment ara a fer fotos? Amb menys intensitat que abans, o
com? Sí, surto, perquè comptes, abans tu ho tenies de pensar una miqueta, perquè tenies 36 fotogrames, un carret, i ara pues, tires. Sí, jo quan puc i m'escapo.
Gairebé l'únic avantatge d'abans és que abans no et feia falta ni bateries, ni piles, ni res.
Ui.
Ara sí que quan un surt a fer fotos necessita, bateries, piles, necessita energia, I abans amb les càmeres, com a mínim, l'únic avantatge respecte d'ara és que un era absolutament autònom, estigués on fos.
Jo havia fet fotos també a l'hora del Garraf.
A l'Eco, no cal ni dir-ho,
n'hi ha moltes de fotografies, perquè jo anava, diguéssim, com havia alguna cosa que, clar, abans tenies d'anar, anava a fer, ho revelava, ho portava a Can Gassó en color, en color, perquè actualment les que portava a l'Eco ja era en color, i llavors tenia de portar la còpia, li portava Josep. Saps tu que en Josep estava allà a l'Eco, pobre Josep, i dius, què et sembla, Josep? Molt bé, Joan, molt bé, ja li donaré al meu fill que ho editin i tot això. I raro la setmana que no en sortís una fotografia.
Quan et van avisar que havies aconseguit el premi, que t'atorgaven el premi?
Mira, el premi va ser que, diguéssim, fem unes sortides per aquí dalt al Garraf, I llavors em diuen, mira, m'han acabat d'esmorzar, que van allà a Can Pere, Pere Plana,
sí.
I tal, que és una d'allòs d'això de crius, també, i, bueno, acabem d'esmorzar, m'entreguen aquesta carta, si la vols llegir.
Sí, home.
Entreguen aquesta carta.
Una carta de la secció, sí, fotogràfica del grup, sí, d'estudis, sí, sitgetans, que signen l'Andreu Noguero i en Jordi Piqué. L'Andreu Noguero, que és el president de la secció fotogràfica, i en Jordi Piqué, que és el secretari de la secció fotogràfica. La carta diu, signada a 12 d'octubre. O sigui que han passat un mes i una miqueta més, eh? Benvolgut senyor, ens plau comunicar-li la proposta presa pel grup d'estudis sitgetans i la secció fotogràfica d'OGES de concedir-li el Premi Josep Maria Jornet 2014 de fotografia. O sigui, la carta te la van entregar allà.
Allà.
Aquest reconeixement es ve atorgant des de fa 5 anys tant a persones com a entitats que han destacat dins l'àmbit de la fotografia a la nostra vila. En el seu cas es valora la dedicació i promoció de la fotografia a Sitges, participant activament en les entitats fotogràfiques sitgetanes, la secció fotogràfica del Patronat, com ens deia, el Sitges Fotofilm i la secció fotogràfica del grup d'estudis sitgetans. També va ser un dels pocs fotògrafs sitgetans actius a l'època de transició que es va produir entre aquestes dues últimes entitats. Destaca la seva fotografia de reportatge durant molts anys, com ens deia en Joan, publicada a l'Eco de Sitges. També és autor del quadern de fotografia Sitges ahir i avui, publicat l'any 2002 per al grup d'estudis sitgetans. Aquest premi es concedirà dins de la nit de Premi Sitges, que organitza l'Ajuntament en una vetllada on institucions, col·lectius i entitats reconeixen les aportacions i trajectòries de diferents persones que han contribuït al desenvolupament de la cultura i les tradicions sitgetanes. Esperant que aquesta proposta sigui del seu grat, atentament el saluden, bla, bla, bla. Esclar, va ser del teu grat, no cal ni dir-ho.
Exacte.
Sorprès?
I tant, em van sorprendre molt, una alegria, perquè t'explicaré una cosa. També el fill d'en Jornet sempre em deia... encara no t'han donat el premi del pare? I el primer diu, no, dic, ja me'l donaran, tranquil. I llavors diu, pensa que feia poc que l'havia trobat, i mira, dic, i va arribar el moment, que va ser aquesta vegada que vam esmorzar per ahí, que estaven tots allà els amics, i llavors em donarà molta alegria.
O sigui que en Roman Jornet, com qui no vol la cosa, et va preguntar, encara no t'han donat un premi? Sí. Doncs mira, sense saber res...
L'altre dia li vaig dir, dic, hombre, m'alegro, i li vaig telefonar, dic, m'alegro.
Doncs ja, aquest divendres en Joan serà una de les persones premiades en aquesta edició d'enguany de la Nit de Premis Sitges, divendres 28 a les 8 del vespre, al Retiro. Joan, felicitats una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a continuar amb la vocació.
Exacte. Que Déu en doni molts anys de poder fer-ho.
Està clar que sí. 11:48 minuts.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El diumenge 14 de desembre, Faimino i Cansado visiten el Teatre Principal de Terrassa. Como en casa ni hablar és el títol del nou espectacle d'aquest inclassificable duet còmic, Faimino i Cansado. Poques vegades el nom d'un espectacle compleix tan perfectament amb la premissa de manifestar els sentiments d'uns creadors. El diumenge 14 de desembre, riure i reflexió al Teatre Principal de Terrassa amb Faimino i Cansado.
Parte que no hi descansa, una parte, digamos, de puesta en escena, de mise en scène, hay una parte más de pantomima oral, podemos definir, y luego una parte mucho más verbal, gestualizada. Y ya está.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
10 minuts i seran les 12. Mira que m'ha vingut ara un d'allò de riure. Sí que no els vas entrevistar?
No.
No, bueno, tu mateix. Jo no. Home, el no, Femino Incansado, jo no recordo.
No diré que he entrevistat a molta gent, però no recordo haver entrevistat Femino Incansado.
Bon dia, Pitu.
Bon dia.
No, que actuaven aquí, sí. Potser sí que em va... És igual, prou.
Aquestes entrevistes que sempre acaben igual. T'espero...
T'espero el... tal, sí.
Lo tengo muy complicado.
Ara, això no es diu, lo tengo muy complicado. No, això, nos vemos. Nos vemos, que sí, és un clàssic, el nos vemos. Molt bé. Ens tornem a veure un dilluns més amb el Sobrens invicte i amb el Bàsquet Sitges invicte.
Sí, segueixen aquests dos equips el seu camí de victòries. Hi ha una dada que m'apuntava el Toni l'altre dia, que és superinteressant pel que fa referència al Sobrense. El Sobrense fa, amb el d'ahir, 26 partits de Lliga que no perd. És a dir, entre empats i victòries, aquí comptabilitzem els partits de la temporada passada, evidentment, i els d'aquesta.
Entesos.
És a dir, són 26 partits. Des
del darrer partit en què no va perdre la temporada anterior, en porta 26.
L'últim partit que el Sobrense perd és el 1 de febrer del 2014. Aleshores, fins a arribar a dia d'avui,
sí,
han estat aquests 26 partits sense perdre.
Home, ara és molt pensar, però és clar, tampoc que està tan lluny l'1 de febrer del 2015,
No.
No.
És cert.
No.
És cert.
I estem parlant de el mateix entrenador
I un equip un pèl millor que la temporada passada, si m'apures.
Home, doncs seria bonic, ara vés a saber.
No deixen de ser números i estadístiques i aquelles coses. Bé, un dels tòpics diu que quan tu guanyes tant, guanyes setmana sí, setmana també, l'altra també, això vol dir que cada cop estàs més a prop de perdre. Però bé, el Sobrense que ahir es va enfrontar a la seva bèstia negra, diguem-ho així, perquè l'Olivella precisament va ser el rival que la temporada passada el va guanyar les dues vegades, tant allà a Olivella com aquí al Municipal d'Aiguadols. Només va perdre dos partits el Sobrense la temporada passada i curiosament van ser davant l'Olivella. Ahir, per tant, tenia l'equip aquest deute pendent, esportiu evidentment, i bé, ahir el Sobrense doncs, que es va trobar un bon rival, l'Olivella, que li va exigir molt i que bé, el Sobrense va tirar d'ofici, com es diu en aquests casos, per poder desequilibrar la balança gràcies a dos gols de Saràbia, els dos de cap, els dos gairebé de forma idèntica en el servei d'una falta de Marc Chan, en un partit que bé, que va tenir alguns punts claus, com per exemple el penal que va fallar a l'Olivella amb 1-0 al marcador, faltava un minut tot just per acabar la primera part, o el penal també que va fallar el Sobrense amb 2-0, que hagués pogut significar ja la tranquil·litat absoluta en aquests casos. Però bé, una molt bona victòria del Sobrense, davant, repeteixo, un molt bon rival, com el que va tenir ahir l'Olivella, i bé, a seguir sumant. Ara el proper partit serà amb el camp del Martorell, diumenge que ve. Sobrense que amb els 3 punts d'ahir es col·loca quart a la classificació a només 3 punts del líder, que és la unificació Bellvitge. I torno a recordar que el Sobrense encara té un partit pendent, el 4 de desembre a 2:15 del vespre aquí al Municipal d'Aiguadols amb el Moja.
Primer invicte, segon invicte, el Bàsquet Sitges que hi va guanyar de 25.
De 25.
Davant sí. El Samà aquest cap de setmana. Bàsquet Sitges 89, Samà 64.
Un equip que bé, ha jugat 10 partits, els 10 partits els ha guanyat. Si exceptuem, em sembla que és un... si no em falla la memòria, és el que va jugar ja fa un mes a la pista del Molins de Rei, que el va guanyar de 7 o així. La resta han estat victòries
de
per 15, més
de, 20,
de 10, de 15 i de 20 punts. En el cas de dissabte, una prova més que aquest equip s'ha fixat allò, l'objectiu de ser l'any vinent a Copa Catalunya, i bé, es va desfer d'un equip sempre competitiu com és el Samà, 89-64, desena victòria consecutiva, liderant la classificació en solitari. Hores d'ara, equips com el Collblanc li segueix una miqueta la corda, l'Alpicat, que és el proper rival, ha d'anar fins al Picat a jugar diumenge al vespre, per tant, un altre d'aquells partits que, home, no direm que fa mandra, però que
no, però el Picat
és
el Picat, queda lluny,
queda un palet lluny, però bé, en fi, amb l'objectiu d'anar fins allà i tornar cap aquí amb la 11a victòria consecutiva.
Unió Esportiva Sitges, on soc, a casa del Piera. Piera 2, Unió Esportiva Sitges 0.
Sí, probablement el Sitges va mereixer millor resultat que no pas aquesta derrota. Un Sitges que no va fer ni de bon tros un mal partit, de fet el va controlar durant pràcticament els 90 minuts. El Piera, la veritat és que jo no entenc com està tan ben classificat. Sembla que va al quart o al tercer. En va tenir prou l'equip local amb un parell de xuts, un a la primera i l'altre a la segona part per endur-se aquests 3 punts. El Sitges va tenir arribades, va tenir ocasions molt clares, però uns cops entre el defensa, entre el porter, entre el xut desviat, doncs no hi va haver manera. És una de les assignatures pendents que continua tenint el Sitges, no? L'encert de cara a porteria, i una miqueta també el tema de la porteria, no? Ahir va debutar un juvenil, Aaron Pérez, evidentment que no va tenir ni de bon tros cap responsabilitat en la derrota, tot i que el segon gol, doncs, com es diu vulgarment, se la van passar una miqueta, i bé, el problema una miqueta incidim cada setmana en el tema de la porteria, perquè és una posició clau en un equip de futbol, i quan es genera aquesta desconfiança, doncs l'equip també se sent insegur, i bé,
tothom tremola una miqueta,
no? El problema és al darrere, aleshores al davant tampoc, si no estàs massa fi, doncs passa el que et pot passar ahir, camp petit, de futbol més aviat poc, partit que saps que has de jugar molt directe, amb tot, repeteixo, el Sitges va mereixer millor sort que no pas aquesta derrota, però bé, en fi, és la sisena de la temporada, ara s'ha de continuar lluitant i dissabte que ve aquí intentar guanyar el Montserrat Igualada.
Difícil rival?
És que no m'atreveixo a dir si és difícil, si és fàcil. Jo crec que no, a dia d'avui no podem parlar mai de rival senzill. Bé, és un equip que està a la part mitja baixa de la classificació. Bé, potser en aquest sentit sí que s'hauria d'aprofitar una miqueta.
També hi havia unes certes esperances en què la Blanca pogués fer alguna cosa a la Vila Olímpica. Vila Olímpica 5, Blanca Subur 1.
Sí, és una derrota que... gairebé m'atreveixo a dir que condemna la Blanca al descens. Era un partit importantíssim, jugaves al camp del penúltim classificat, i bé, al final ens expliquen que el marcador no reflecteix el que va passar veritablement al terreny de joc, però bé, quan estàs en aquesta dinàmica tan negativa de resultats i a nivell anímic sobretot, doncs et pot passar el que et passa, com li va passar a l'equip ahir a Barcelona. Derrota contundent 5-1, que et deixa encara com a més cuer. Si la diferència amb el penúltim era de 7 punts, ara és de 10, per tant, de 7, ara les coses estan complicades, tot i que aquest diumenge se presenta una nova oportunitat, perquè ve el Gavà, que és el tercer per la cua, però els números de la Blanca amb aquests rivals que estan a la cua de la classificació no són precisament per ser massa optimistes.
I difícil. El Petit Sitges ho tenia més justificable, perquè ho visitava el líder, o visitava el Castellet, 1-9, però,
sí, un partit que la primera part ja va acabar amb 0-4, i encara sort del porter, del Carles Fillat, que amb les aturades va evitar que el resultat hagués estat molt més avoltat. És una derrota que m'atreveria a dir també que condemna l'equip a oblidar-se una miqueta de lluitar per pujar de categoria. Potser doncs sóc massa contundent en aquest sentit, no? Però bé, el Calafell, que és un altre dels equips aspirants a pujar, te'n va fer 9 dissabte passat. El Castellet, que venia com a primer, també te'n va fer 9. Bé, cada cop que ens ha tocat jugar amb equips de nivell, doncs ha passat el que ha passat.
Són les 12. La resta de la informació totalment ampliada avui a partir de les 4 en una nova edició del Temps de Descompte. Pitu, gràcies.
Adéu-siau.
I a tots vostès, demà la crònica del ple municipal, avui a partir de les 7, amb l'àudio en directe a la sintonia de Ràdio Maricel. Molt bon dilluns. Fins dimarts. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.